Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Més lleig es pot dir del caminar d'una persona que ho fa aixarrancada. Aixarrancar, segons l'Institut d'Estudis Catalans, és una paraula que n'haurien de dir aixancarrar, que és un verb transitiu que implica separar les cames. Doncs res més lleig que un caminar aixarrancar, aixancarrat, d'una persona, és clar, si no ets la Tina Turner. Amb faldilla arrapada i amb aquell ritme empoderat que li va donar una vida molt castigada, castigada per terra, mar i aire, sobretot per un exmarit maltractador que va quedar retratat i que paga la pena recuperar els execrables del Santi Jiménez i el Malcom Otero al Via Lliure de RAC1. Un maltractador, Ike Turner, que li va regalar una de les seves marques icòniques musicals, una expressió de cara agra, trista quan cridava i cantava com la reina del rockestat. Cantava com si mengés una llimona fent ganyotes, ella sí. Una dona que del seu dolor va intentar canviar el món sense rancúnies, sense dolor, amb molt amor i molta música. Va ser Tina Turner la mare musical de les nostres vides, una mare permanent perquè va ser sempre una senyora gran, vella, vella en ve alta i en ve baixa, amb un pentinat envejable que algú va dir que li donava un to de pantera, tot i que les panteres no tenen grenyes. Era gran, però sempre ho va ser. Tant que no sabíem quina edat tenia i molts vam pensar que era la nostra mare immortal. Són les 8 i un minut, benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu de terra, que és dijous 25 de maig del 2023.
I avui toca agafar el paraigua. De bon matí les pluges més importants s'esperen a la costa i al prelitoral i després s'estendran també cap a la resta i baixen les temperatures.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, la pluja afecta més la xarxa viària catalana, encara amb l'accident de la B30 a Cerdanyola del Vallès, provocant més de 2 quilòmetres de congestió, i a la C14 també es talla part de la via en sentit Lleida des de Ribera d'Urgellet, amb els vehicles circulant per un pas alternatiu.
Mentrestant, la línia R4 de Rodalies continua tallada entre Martorell i Castellbisbal per l'avaria d'un tren de mercaderies. El trajecte d'aquest tram es fa en autocars. Hi ha retards generalitzats de mitja hora a la resta d'aquesta línia R4. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món. En CaixaBank. Ho dèiem ara al davantal i avui la veureu a les portades de tots els diaris, els d'aquí, els d'allà i els de més enllà. Ha mort Tina Turner, la majoria d'articles la defineixen com la reina del rock and roll i molts pocs es resisteixen a jugar amb un dels seus temes més emblemàtics i segurament dels que més han sonat, fins i tot per sobre de les seves possibilitats i en alguns casos i en algunes oïdes, fins i tot per arribar a ser una cançó gastada. El Simply the Best. Avui molts titulars diuen simplement la millor. La notícia sortia a la llum ahir cap a quarts de nou del vespre. La confirmava la seva agència de representants en un comunicat. Deia que la cantant havia mort pacíficament després d'una malaltia a casa seva a prop de Zuric, a Suïssa, on vivia des de feia anys. Tina Turner tenia 83 anys i amb ella se'n va un mite musical que, entre d'altres, era guanyadora de 12 Premis Grammy. Avui, de fet, si repasseu la seva discografia, veureu que la llista d'èxit és infinita. A banda del The Best, també n'hi ha d'altres com aquest. What's Love Got To Do With It, o del mític Proud Mary. O aquesta altra. We don't need a lover, we don't
dansa. O la cançó principal de la primera pel·lícula de Pierce Brosnan com a James Bond, que era aquella que es deia GoldenEye. Amb aquesta cançó, Tina Turner va substituir com a gran llegenda de les cançons de James Bond a la gran Shirley Bassey, perquè aquesta cançó era memorable, cantada per Tina Turner i amb la música de fons de l'agent 007. També altres menys conegudes, però que són grandíssimes cançons, perdoneu, però per mi aquesta és la millor que tenia Tina Turner, que es diu Be Tender With Me Baby. O aquesta altra. L'altra que era una meravella, que es deia When the Headache is Over. Aquestes, hi ha molta gent que deu estar al cotxe dient per què hem d'anar a treballar avui? Ja ho sé. Ens ha passat a tots escoltant segons quines cançons de la Tina Turner, com aquesta, per exemple. És que en té un fotimer. Tina Turner s'havia retirat de la música el 2009, quan tenia 70 anys, o almenys això deia ella. I després de mig segle de carrera, una trajectòria amb 22 àlbums i, atenció, més de 200 milions de discos venuts. A més, l'any 1988 va aconseguir un rècord Guinness, reunir 180.000 persones en un sol estadi al Maracanà de Rio de Janeiro. Mai cap artista havia concentrat tanta gent en un concert en solitari. Més enllà de la música, Turner també va fer diverses incursions al món del cinema. Va sortir en algunes pel·lícules als anys 70, 80 i 90. Les més recents van ser What's Love Got to Do With It, l'any 1993. O a Last Action, bona pel·lícula, Last Action Hero del 93 al costat d'Arnold Schwarzenegger. De fet, fa tot just un any, Tina Turner era la protagonista de La Contra de la Vanguardia, on destacava que les adversitats que havia patit eren el millor regal que li havia fet mai la vida. Per exemple, destacava que sa mare la va abandonar, que el seu primer marit la maltractava i que el seu fill gran s'havia suïcidat l'any 2018. Com a curiositat, el 2019 es va saber que Tina Turner buscava terrenys arbúcies a la selva per fer-se un xalet i també un estudi de gravació, que hauria estat, sens dubte, el més gran de tot Catalunya. De tot plegat, a la mort de Tina Turner, escoltem en el comentari que posa el crític musical del periòdico i col·laborador del món RQ, Jordi Bianchotto.
Tina Turner va ser una supervivent que en va veure de tots colors i que va poder gaudir d'una segona oportunitat. Als anys 80, quan la seva carrera semblava dada i beneïda, va reviscular amb l'àlbum Private Dancer. En una edat, la quarantena llarga, que ja era avançada per un ídol pop i més per una dona, i ho va fer apostant pel rock, un rock de caràcter radioformulable, si es vol, però amb elegància i vestigis del seu segell salvatge. En aquella època, la crítica musical solia retreure-li que hagués abandonat el soul i el rhythm and blues per abonar-se a un material més per tots els públics. Com si pel fet de ser una dona negra afroamericana estigués destinada a cantar gèneres musicals negres i afroamericans. Una dona negra no pot cantar rock i triomfar a l'engròs després d'una vida tan ingrata com la seva. Bé, Tina Turner volia jugar a la mateixa lliga que els seus amics Mick Jagger, David Bowie, Bryan Adams, no pas en un nínxol ètnic. I això és exactament el que va fer. Com deia, un dels seus discos trencant totes les regles.
Gràcies, Bianchotto. D'entre totes les mostres de condol i homenatges que s'han fet des del món de la música, tan bon punt es va conèixer la notícia, destaca el que Coldplay ha fet aquesta nit a l'Estadi Olímpic dels Companys. Només començar el seu primer espectacle a Barcelona, va dedicar Chris Martin al show i una versió de Proud Mary a Tina Turner. Ho ha fer Chris Martin després de presentar els convidats especials la formació de rumba i flamenc Gypsy Kings i just abans d'omplir Montjuïc de llum i de colors. Claríssim. Amb cançons com aquestes el que haurien d'anar és començar a ballar. Bueno, el que deia, que va ser el primer dels quatre concerts que els Coldplay faran aquesta setmana a l'Estadi Olímpic i els companys dins la gira Music of the Spheres. Coldplay va fer cantar, saltar i ballar els 55.000 assistents amb els seus grans èxits, com aquest que escoltem, el Viva la Vida o My Universe. També van aconseguir emocionar el públic amb Yellow. Parlarem a les 11 d'aquest concert de Coldplay. Aquí a les 11 farem música i parlarem de Coldplay i parlarem també de la mort de Tina Turner, evidentment. Coldplay va muntar ahir un espectacle sostenible amb panells solars, estores que transformaven el moviment en energia, però també inclusiu, amb intèrprets de llengua de signes que van retransmetre les cançons a les persones sordes. Un espectacle visual únic, amb altres interrogants que a partir de les 11 també ens preguntarem, entre altres motius, que si musicalment també valia tant la pena. Un espectacle a grans dimensions, això sí que va seguir la Bàrbara Padilla.
Coldplay va oferir una autèntica explosió de llum i colors gràcies a les pulseres que portava el públic i que s'encenien amb el ritme de la música. Va ser un espectacle molt interactiu amb l'ajuda del cantant Chris Martin, que parlava amb el públic constantment i a més ho feia en castellà. Després de dir en català bona nit, va dedicar aquestes paraules a Tina Turner.
Vamos a tocar el mejor show de nuestras vidas. All of this show is dedicated to the beautiful Tina Turner.
El cantant també va fer una versió de la cançó Proud Mary, en record seu. Al concert hi va haver globus, confeti i fins i tot focs artificials. Però la sorpresa, i majúscula, va ser quan van aparèixer els convidats especials, els Gypsy Kings, que van cantar Bamboleo i Volare. Durant dues hores van sonar la gran majoria dels hits de la banda britànica, com Viva la Vida, My Universe, Yellow, Paradise o Ficció. Avui fan el seu segon concert a Barcelona.
Hem de dir que la mort de Tina Turner i el concert de Coldplay han eclipsat una altra pèrdua. I segurament els que tenen una edat... Bueno, els de la mateixa generació de Tina Turner, tampoc ens flipem ara. Segurament avui trobaran també dir... Hola, quina pèrdua la de Sheldon Reynolds... Que així no, per molta gent no sonarà molt. Si diem que és guitarrista, doncs, i si diem que és el cantant, però si diem que és d'aquesta banda... Que és, bueno, mira, no direm la banda, però hi ha coses que no necessiten presentació. Ha confirmat la mort en un missatge a les xarxes socials Philip Bailey, que també va formar part d'aquesta banda, que tots sabeu qui són. Sheldon Reynolds tenia 63 anys, va tocar amb Commodores primer, però sobretot és conegut pel seu paper com a vocalista d'aquesta banda, que no hem dit el nom, que és la creadora d'èxits com aquesta que sentien, que es diu September, o aquesta meravella musical que es diu Boogie Wonderland. O aquesta, que és un 10. És la segona pèrdua de la banda aquest 2003, d'aquesta banda que no hem dit el nom, després que a principis d'any va morir un altre dels membres fundadors, el bateria Fred White. Per si algú no ho sap, eren els Earth, Wind & Fire. Encara en plana musical, aquest vespre una vintena de cinemes catalans emetran en directe el concert que farà Roger Waters a Praga. El ha sigut dels fundadors de Pink Floyd. Presenta la seva primera gira de comiat amb el títol This is not a drill, que es podrà seguir en una desena de sales de Barcelona, però també Girona, Tarragona, Castelldefels, Cornellà del Llobregat, l'Hospitalet, Granollers, Manresa, Mataró, Sant Cugat del Vallès i Terrassa. L'espectacle començarà a 9:15 del vespre. I en aquesta plana musical, deixeu-me acabar, perquè hem començat el programa avui amb un quart d'hora de música. Per cert, que ABBA ha confirmat que no actuarà al Festival d'Eurovisió de l'any que ve, que es farà a Suècia. Es dona el cas que coincidirà amb el 50è aniversari de la victòria d'ABBA al festival amb la cançó que sona, a Waterloo. El cantant Benny Anderson ha assegurat a la BBC que no hi ha cap possibilitat que ABBA canti o fins i tot pugi a l'escenari l'any que ve al Festival d'Eurovisió. Recordem que els suecs van anunciar el seu retorn a la música fa un any i mig. La victòria de Suècia aquest maig al Festival d'Eurovisió va fer renéixer l'esperança de molts eurofans de veure un retorn, encara que fos per un dia, al festival dels ABBA, però el grup ja s'ha afanyat a desmentir. Tinc per fer un dia farem una barbaritat a aquesta hora. Fer una cosa, escolta, en lloc d'anar a treballar, lloguem una sala i ens fotem tots allà amb... Què, Mònica, t'apuntes o no?
M'apunto, sí.
Cap més Mònica, us arrem, sisplau, amb un dels temes, sens dubte, que marquen el dia, la inestabilitat i els possibles aiguats arreu del país. De fet, des d'aquesta matinada ja plou a mort a moltes comarques catalanes.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
De fet, avui tenim el país en alerta per pluges intenses.
Sí, de fet, ara mateix està plovent cap al Baix Empordà, el Gironès, la Selva, el Vallès, el Baix Llobregat, el Maresme, també hi ha alguns ruixats cap al Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Montsià i Baix Camp. Durant la nit i matinada s'han acumulat ja 33 litres per metre quadrat a Malgrat de Mar, 18 a Santa Coloma de Farners, i aquesta pluja continuarà durant tot el dia. Ara, de bon matí, les pluges més importants es concentraran sobretot en punts de la costa i del prelitoral, i després s'estendran cap a la resta del país, i en qualsevol cas poden descarregar amb força, amb tempesta i calamar-se o pedra. Per tant, no es descarta algun aiguat, algunes inundacions, i molta precaució també amb la crescuda sobtada de rius i de rieres. I tenim aquestes alertes, aquests avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, amb el perill més alt, sobretot costa i prelitoral de Barcelona i Tarragona, i també punts del Pirineu i del Prepirineu, tot plat amb temperatures que seran més baixes que no pas els últims dies, per tant farà més fresca. Això serà només avui, perquè demà, dissabte i diumenge s'espera un temps més tranquil. Només es mantindran els xàfecs a les comarques del nord, Pirineu i Prepirineu, que ja va bé que descarreguin en aquesta zona, però en canvi la resta farà més sol i pujaran les temperatures.
I tot això després d'una tarda ahir que l'aigua, Mònica, acompanyada d'alguns casos de pedra i de calamar-se, va provocar algunes inundacions i destrosses especialment fortes en punts de la Selva i d'Osona, no?
Sí, les imatges més virals van ser les de Sant Hilari Sacalm, on es van acumular més de 60 litres per metre quadrat, i ho van fer en poca estona. Entre mitja hora i tres quarts van caure aquests 60 litres per metre quadrat, i sobre aquesta aigua es va acumular la calamarsa, que va donar aquelles imatges tan impactants. També es van acumular 43 litres per metre quadrat a Tremp, o 23, per exemple, a la Vall d'en Bas. I aquests registres es poden repetir durant el dia d'avui.
Però mentre no s'acumulin més litres com per pal·liar la situació actual de sequera, el govern ja es prepara per fer inventari de danys als camps de Lleida pels tancaments dels canals de Rec d'Urgell i Segarra-Garrigues. És el primer pas per fixar els ajuts econòmics. Els pagesos van arrencar el compromís del president aragonès després de reunir-s'hi ahir durant la seva protesta al centre de Barcelona. Montse Martí.
Mig miler de pagesos afectats pel tancament dels canals de Rec d'Urgell i Segarra-Garrigues van repartir pomes a plaça Sant Jaume i advertien això, que serien les últimes d'aquesta temporada, perquè sense aigua per regar no n'hi haurà més. La consellera Jordà demana més implicació al Ministeri d'Agricultura a l'hora de fer els peritatges previs, que hauran de concretar la collita que no es podrà finalment recollir.
El peritatge es fa quan hi ha una pèrdua. En aquests moments no n'hi ha cap de pèrdua, però sí per conèixer el potencial productiu de cada una de les finques i donar una certa tranquil·litat al pagès i a la pagesa.
El president de la plataforma d'afectats, Jaume Parera, diu que no només demanen ajudes.
I els hi hem dit, tant en un cas com en un altre, que els pagesos i el sector agroalimentari, el que no volem són ajuts ni caritats, que el que volem és que es gastin aquests diners en infraestructures que permetin que no ens tornem a trobar en una situació com aquesta.
La concentració al centre de Barcelona va reunir mig miler de pagesos, segons l'organització.
Gràcies, Montse. A tot això, amb el canal d'Urgell tancat i barrat, els pagesos busquen alternatives per intentar regar i, evidentment, salvar les collites. Alguns intenten obrir pous i també hi ha llocs com Agramunt o Verdú que han buidat les piscines municipals per destinar aquesta aigua als camps. Karen Alfonso.
Altres municipis que han optat per aquesta mesura són Puigverd de Lleida, el Segrià o Preixana, la Fuliola i Tornabous a l'Urgell. Amb la incertesa de quan podran fer el rec de supervivència dels arbres fruiters, els pagesos opten també per obrir pous a les seves finques. N'ha parlat a la CN Albert Jovells, pagès de Golmés.
Doncs amb aquest pou, si tot va bé i trobem l'aigua que hem trobat aquí a 30 metres de mina, doncs jo crec que podré bombar cada 12 o 13 dies i arribarem a salvar la collita. Arribarem a salvar la collita, crec.
L'aigua l'acostumen a trobar sota la grava. Un cop trobada, es baixa una bomba d'aigua fins al fons i es connecta amb una mànega per xuclar-la i escampar-la per la finca. Firmes d'excavadores han explicat que no donen a l'abast a la demanda per fer pous.
Vull dir, aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquest mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
A les 8 i 20 dèiem que una notícia que ens hem assabentat aquesta matinada. Andrés Iniesta deixa el Japó, però no el futbol. L'exjugador del Barça, ara amb 39 anys, ha anunciat aquesta matinada que abandona el Vissel Kobe a final de temporada, però que en cap cas es retira. Iniesta tanca aquesta etapa després de 5 anys i havent arribat a un acord amb el club per rescindir després de comprovar que les diferències amb el seu actual entrenador són irreconciliables. Malgrat tot, Iniesta insisteix que té corda per estona i que vol seguir jugant. Així ho ha dit aquesta matinada en roda de premsa.
Tengo muchas ganas de seguir jugando, de seguir compitiendo, pero a veces los caminos se separan y siento que en este caso pues las prioridades del entrenador son otras. Entonces, al ver mi situación deportiva y las ganas que tengo de seguir jugando y compitiendo, pues hemos decidido de mutuo acuerdo que lo mejor era buscar una salida.
El migcampista s'acomiadarà l'1 de juliol a l'últim partit de Lliga, però van jugar contra el Barça en un partit amistós que es farà a Tòquio el 6 de juny, és a dir, d'aquí a menys de 15 dies. Mentrestant, ara que parlem de futbol, l'Espanyol no abaixa els braços i continua molt viu en la lluita per la permanència. Ahir va empatar 3 contra l'Atlètic de Madrid gràcies a una remuntada descomunal a Cornellà al Prat. Els de Luis García perdien 0-3 a mitja hora pel final, estaven pràcticament morts i rebentats i amb els dos peus a segona divisió, però van fregar el miracle amb 3 gols en un quart d'hora. El primer el va fer César Montes de cap.
Contra l'Espanyol, gol de Montes. En la sortida del corna l'ha picat Aleix Vidal i Montes amb el cap. El primer pal fa l'1-3, 19 gairebé de la...
Jo crec que amb el to veiem que l'Edu de Valle no ho tenia clar. Amb un 0-3, bueno, aquest gol, l'1 de 3, ho tenim clar, que l'Edu de Valle no ho té clar. L'Espanyol va tornar a marcar uns minuts més tard, el va fer Joselu, però li van anul·lar per fora de joc i tot això l'equip blanc i blau va continuar insistint, i de nou Joselu va fer el 2-3 de penal.
I anirà Joselu al 30 de la segona. 1-3 per fer el segon Joselu amb la cama dreta. Som-hi Joselu i va Joselu al xot. Gol.
Edu de Valle ja puja el to. Fixeu-vos que Edu de Valle, que és com la veu de l'Espanyol, com un perico, és a dir, amb l'1-3 diu amb el 2-3 diu i sí, i clar, però arriba el 3-3 de Vinícius.
Se la queda Aleix Vidal al vèrtex de l'àrea. Som-hi Aleix, la posa Aleix Vidal. La rematada de Vini, gol!
Ja veiem la diferència. José Loncara en va tenir una claríssima per fer el 4-3, però va xutar el porter i l'Espanyol es va haver de conformar amb un empat importantíssim, molt important. Jo crec que és el gol de... Vaja, no sé què passarà en els pròxims partits, però jo crec que si avui el València guanya, el gol de Vinícius d'ahir és un gol que... El gran Vinícius no era el del Bernabéu, que ara en parlarem, sinó el d'ahir al camp de l'Espanyol. Queden 6 punts per jugar. L'equip està a 3 realment de la salvació, però l'Espanyol ha de guanyar, tant sí com no, els dos partits que li queden, diumenge més Talla i la setmana que ve contra l'Almeria, i esperar que els seus rivals directes perdin punts, Valladolid, Cádiz i Getafe. La part positiva és que entre gol a baraj i diferència de gols, l'Espanyol té avantatge sobre tots ells, tots. Joan Camí.
El que es va viure ahir a Cornellà no s'hauria imaginat ningú, és impossible. L'Espanyol va empatar el 0-3 de l'Atlètic de Madrid en 15 minuts. Molt poques vegades, per no dir gairebé mai, s'ha vist aquest futbol ofensiu per part de l'Espanyol a Cornellà les últimes temporades, però ni així és suficient per sumar una victòria. És molt fàcil marcar-li un gol en aquest Espanyol, però l'orgull que va mostrar la segona part és l'únic camí a seguir per la permanència. Luis García, el tècnic blanquiblau, hi confia plenament.
Yo estoy convencido. Creo que hemos visto un equipo muy vivo, muy, muy vivo. Con 0-3 cualquier otro equipo estoy convencido de que hubiera bajado los brazos, hubiera abandonado. Este equipo no ha abandonado. Lo dije hace tiempo que íbamos a luchar hasta el último segundo del último partido. Y este equipo lo ha intentado con todo.
Dels 6 gols que es van veure, el 0-2 va ser el més polèmic. Melero López, assistit pel VAR, va donar gol després d'entendre que la pilota havia travessat sencera la línia de gol. L'Espanyol va demanar, ahir després del partit, les imatges VAR al CTA que constatin la validesa del segon gol de l'Atlètic.
El pròxim partit de l'Espanyol és diumenge a les 7 al Camp del València. Atenció, perquè l'equip de Rubén Baraja podria arribar-hi salvat si avui guanya el Mallorca, cosa que afavoriria clarament l'Espanyol, perquè s'enfrontaria a un rival amb els deures fets. Repetim que avui, a partir de les 7, Mallorca-València. Escoltem ara el comentari que signa Jordi de Planell.
Morirem joves, deia ahir Luis García. I a fe de Déu, Luis, a fe de Déu. Perquè aquest punt forjat en un exercici d'èpica no és res, però ho és tot. I el vam patir de valent en un altre partit ciclotímic. No és res perquè ens obliga a guanyar tot el que queda i a resar perquè Getafe, Valladolid, Cádiz o Almeria punxin. Ens encadena la calculadora a la lectura absurda del compte de la lletera i no ens deixa marge per a l'error. Però ho és tot perquè ens manté vius en una pugna per una fita que fa 10 dies semblava inevitable. Estable. I si avui encara somiem amb la salvació és perquè aquest equip, amb Luis García, ha recuperat l'essència blanquiblava, l'esperit de resistència. Ens salvarem o no, però la comunió entre jugadors, equip tècnic i afició que ahir va experimentar Cornellà al Prat a la segona part és un antídot immillorable pel nostre pessimisme congènit. Feia molt de temps que no ho vivíem i després dels símptomes de descomposició del dia del derbi, semblava impossible recuperar aquesta sensació a curt termini. Però no, l'Espanyol és viu i el seu esperit de resistència per viure a primera o a segona.
Mentrestant, el Real Madrid va guanyar 2-1 al Rayo en un partit marcat per les constants mostres de suport del Bernabéu a Mandela, per a Vinícius, perdó, el brasiler, molèsties al genoll, no va jugar, però abans del partit va baixar la gespa per rebre un bany de multituds. Els jugadors del Real Madrid van sortir al camp amb la seva samarreta i l'estadi el va rebre amb una pancarta que hi posava «Vinícius somos todos, basta ya». Després el brasiler va seure's a la llotja al costat de Florentino Pérez i allà el van tornar a ovacionar al minut 20. Per cert, després del partit, fins i tot Carlo Ancelotti estava sorprès que el comitè de competició l'hagués retirat la targeta vermella a Vinícius.
Sí, me sorprendió porque no pensaba. La verdad es que ha revisado una situación donde creo que ha sido un error. Creo que han evaluado al final solo el comportamiento de Vinicius. La secuencia era mucho más larga. Ha cambiado de opinión. Me parece una decisión correcta.
I en aquest sentit, el País Valencià treu un foc pels queixals. Avui és molt interessant llegir el que publica el Salvador Guix a La Vanguardia. Els líders de tots els partits polítics de València han aprofitat la campanya per condemnar els insults al brasiler, però lamenten que s'està orquestrant una campanya mediàtica per estigmatitzar tota la regió. Creuen que des de Madrid s'està culpant a tots els valencians de les actituds racistes d'uns pocs. Alhora, el president socialista Ximo Puig diu que València és la comunitat més oberta de l'Estat, mentre que Carlos Mazón del PP condemna qualsevol intent per criminalitzar-la. Curiós, no sé què em sona tot plegat. No sé què em sona aquesta campanya orquestrada per dir el que es vol des de diferents aparells mediàtics i polítics de Madrid. Ahir l'entrenador de València també va tornar a insistir que no tot val i que no està gens d'acord amb l'indult a Vinícius.
Nosotros como club históricamente hemos tenido y tenemos jugadores de raza negra en nuestro equipo y los hemos querido y respetado como personas por encima de todo. No voy a permitir que a la afición del Valencia ni a Mestalla se le tache con calificativos que no representamos. Nos rebelamos también contra quien nos han acusado de ser lo que no somos. Y por último, la sanción que el club ha recibido me parece desproporcionada e injusta.
Vinculant en tot això la llei contra el racisme que prepara el Ministeri d'Igualtat d'Irene Montero inclou multes de fins a 500.000 euros per discriminació racial. El diari El País ha tingut accés a l'esborrany del text que el departament d'Irene Montero fa més d'un any que prepara. Ara bé, la polèmica dels últims dies pels insults racistes han fet revivar el debat a la Moncloa i Podem demana al PSOE que n'acceleri l'aprovació. Albert Pedrol.
L'esborrany parla de sancions d'entre 300 i 500.000 euros depenent de la gravetat de cada infracció. Entre les més greus, el text parla, per exemple, de proferir expressions que propaguin, incitin, promoguin o justifiquin l'odi basat en el racisme. A banda, el document també proposa que totes les empreses de més de 250 treballadors estiguin obligades a tenir un pla contra el racisme. Tindrien com a màxim un any per elaborar-lo des del moment en què s'aprovés la normativa. El projecte es va sotmetre a una consulta pública fa més d'un any, però des de llavors no hi ha hagut més moviments. De moment, tot i les pressions de Podem, els socialistes no tenen intenció de portar la llei al Consell de Ministres.
Mentrestant, el cas Vinícius continua provocant reaccions polítiques. El candidat del PSOE a la presidència de Castella-La Mancha, Emiliano García Page.
Ni el deporte ni los deportistas deben acostumbrarse al paisaje del racismo, ni los políticos tenemos por qué asumir que somos, digamos, la diana perfecta para todos los desahogos de los insultos y de la adrenalina. No, hombre, no. Esto es algo mucho más serio.
La més sonada, però, és la del líder de Vox, Santiago Abascal, que per variar ha aprofitat que el Pisuerga passa por Valladolid i ha fet un allioli en què inclòs els independentistes catalans ETA i Pedro Sánchez, Chimpum i Vinícius.
España no es un país racista, pero en España hay algunos racistas y los principales racistas son los supremacistas catalanes y los supremacistas vascos, que han insultado también a nuestro compañero Ignacio Garriga por ser español, por ser de Vox, pero a veces también por el color de su piel. Y esos supremacistas separatistas son hoy los aliados del gobierno de Pedro Sánchez, de un gobierno que ha incorporado el terrorismo a la dirección del Estado.
I tal dia farà un any. Sigui com sigui, ahir a primera també es van jugar Villarreal 2, Cádiz 0, Elx 1, Sevilla 1. I avui es tanca la penúltima jornada de primera en dos partits, el que dèiem Mallorca-València i Osasuna-Atlètic de Bilbao. Aquest a dos quarts de deu estarà molt pendent el Girona, que té un punt menys que els bascos, l'equip que ara mateix jugaria a la Conference League. 8:31, i d'aquí uns moments parlarem de les eleccions. I atenció, perquè Elite Taxi ha entrat en campanya i ha decidit demanar el vot per Jaume Collboni. D'aquí uns moments.
Ens agradava veure'ns. Era com un joc. Un joc al qual ell no ha sabut jugar. Ja no sóc jo. Sóc l'Alvidi. Sóc un puto mem.
Hi ha milers de professionals especialistes en violència sexual. Per voler-nos vives, per voler-nos lliures. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
Diuen que la llum és vida, és coneixement. Sense llum no hi ha colors i res no en supera la velocitat. Per això els qui la dominen s'avancen al futur. Viu l'avantguarda amb l'Audi Q5 amb llums LED personalitzables per 600 euros al mes a 48 mesos i amb entrega immediata amb Easy Renting. Entrada 9.947 euros. Oferta Volkswagen Renting fins al 31 de maig. Consulta'n les condicions a Audi Ponés.
Aquesta setmana prova el Tinto de Verano Clàssic o amb gust de llimona Dia amb un 20% de descompte per només 1 euro. Nova qualitat Dia. Confirmada.
Ha trucat al servei d'atenció telefònica. Si us plau, esperi.
Ei, si parles amb un robot, és perquè vols. Passa't a Vera, l'operador de veritat, i connecta amb l'alternativa honesta, propera i catalana als grans operadors. Vera, fibra mòbil i energia. Truca ara al 1543.
Vine a Porcelanosa i descobreix productes innovadors, dissenys exclusius, espais avantguardistes. I ara, del 12 al 27 de maig, aprofita els Mid-Season Days, amb descomptes molt especials. T'esperem a la nostra nova botiga d'Hospitalet i també a Diagonal 409 i Girona. Porcelanosa, 50 anys construint històries.
A l'hora de ser eficients, tot compta.
Per això Endesa t'ho posa fàcil amb les seves solucions d'eficiència energètica perquè estalviïs en el teu consum. A més, per cada quilowatt-hora que estalviïs, te'n descompten un altre a la factura.
I si no en sóc client?
Et canvies ara i t'emportes un 20% de descompte en el teu consum de llum durant un any.
Això també compta.
Sí que compta. I tot amb els preus estables i sense permanència. Tria un demà millor. Contracta-ho ja al 876-0909 o endesa.com.
Imagina el teu estiu en aquest jardí o terrassa, amb una zona relaxant on poder seure a no fer res. I una barbacoa de les de uau. Molt ben cuidat tot. Esclar, per descomptat, tens totes les eines que necessites. I a dins un aire condicionat. Quin estiu! Si ho imagines, ho tenim. Bauhaus, el teu centre de bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Estàs pensant de passar-te als vehicles 100% elèctrics? Compra ara en línia el teu Mercedes EQ 100% elèctric amb autonomia de fins a 740 km i emporta-te'l de manera immediata. Fes-ho abans del 30 de juny i tindràs el carregador i la instal·lació de regal. Descobreix-ne l'estoc disponible.
Vine i informa't en els nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Ens diem FIAC Assegurances. F-I-A-T-C. 5 lletres que per a la Carme signifiquen font il·limitada d'absoluta tranquil·litat i confiança. I per en Lluís és més.
Família il·lusionada s'amplia i tot canvia.
Les nostres lletres signifiquen moltes coses diferents per aconseguir que cadascú senti que té l'assegurança que necessita. FIAC Assegurances. 5 lletres que et donen tranquil·litat. Coneix-nos a FIAC.es.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca 93-737-6280.
Els que ho feu perquè us agrada col·laborar amb la gent. O perquè heu dit, mira un quiosc de l'11 i us heu animat a comprar un cupó per veure si hi ha sort. Vaja, a tots els que jugueu a l'11.
Ben jugat.
Perquè feu que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i et fem la declaració de la renda amb Tax Down. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Són les 8:36 i com dèiem, continuem els apunts aquí al món a RAC1. Elite Taxi entra a campanya i demana el vot per Jaume Collboni.
Diari de campanya. Dia 14.
Tito Álvarez demana als seus companys que votin el candidat del PSC a les eleccions de diumenge a Barcelona. El portaveu de la plataforma i líder de totes les mobilitzacions que s'han convocat al sector del taxi els últims anys ha explicat que si bé fa 4 anys va demanar el vot per Ada Colau, últimament creu que és Collboni qui més ha ajudat al sector del taxi. Montse Martí.
En una carta oberta, la Junta Directiva d'Elite Taxi demana als taxistes que votin el PSC per diferents motius, entre d'altres pel seu paper especialment dur, diuen, en contra de les BTCs de plataforma, quan es va redactar el decret de BTCs, i també tenen en compte que el PSC té fil directe ara mateix amb el govern espanyol. Tito Álvarez avisa, això sí, que el seu suport pot canviar en properes eleccions.
No es contra nadie, ¿eh? Porque cuando vengan las autonómicas, a lo mejor pedimos el voto para CUP, o pedimos el voto para Podemos, o pedimos el voto para Esquerra o para Junts.
Els taxistes retreuen a Ada Colau no haver tingut en compte el sector del transport a l'hora de pacificar alguns carrers de la ciutat, fer superilles i carrils bici. Asseguren que els ha causat greus problemes de salut, nervis, estrès i ansietat. El sector del taxi diu, tot i això, que tots els partits, en més o menys mesura, han procurat pel sector del taxi, excepte el PP, Ciutadans i Vox, que l'han volgut desmantellar.
És l'última hora d'una campanya a Barcelona en què Ada Colau s'ha reivindicat justament com a defensora de les classes més perjudicades. Barcelona en Comú va fer ahir l'acte central de campanya a la plaça Catalunya, envoltada d'artistes com Marina Rossell, i en què Colau va vendre's com l'alcaldessa que ha demostrat que és possible fer canvis en contra dels poders fàctics. Sílvia Solanes.
Colau va fer el discurs més personal i emotiu de la campanya recordant els seus avis.
Quan van veure que la seva neta es començava a interessar per la política i que es ficava en moviments socials, patien en silenci, en deixaven fer, però patien, perquè havien patit la repressió del franquisme. I a mi la veritat és que m'encantaria que els meus avis haguessin pogut veure que efectivament la seva neta, d'uns pastors de Huesca, de gent humil, podia ser alcaldessa de Barcelona.
I va assegurar que el que va néixer pel 15M segueix.
Seguim sense tenir poders fàctics de part nostra, més aviat al contrari, però el que ens ha mogut sempre és aquesta emoció compartida de la gent comuna que s'organitza i demostra que efectivament sí que es podia.
També va tenir paraules de suport pels humoristes de TV3 imputats. Tot plegat ho va dir davant de 2.000 persones en un acte sobretot festiu amb molta música. Marina Rossell va cantar Bella Ciao, però també van pujar a l'escenari El Niño de la Hipoteca, Nacho Vegas o Maria Arnal recitant Ovidi Montlló.
Mentrestant, les joventuts de Barcelona en Comú s'han inventat una campanya pujada de to per atraure els votants més joves fins al punt que regalen preservatius en espais d'oci. La capseta de condoms diu no facis marxa enrere, vota Comuns. Amb aquest gest busquen alertar del risc de retrocés si Ada Colau no repeteix com a alcaldessa de Barcelona. Però a les últimes hores també hi ha hagut novetats pel que fa als pactes, que sí o sí seran necessaris a partir de diumenge. En el cas de Barcelona, Xavier Trias i Daniel Cirera no tanquen la porta a una possible entesa si és necessari. El candidat de Trias per Barcelona només veta Ada Colau a l'hora de pactar i l'alcaldable del PP no ho veu impossible si Xavier Trias fa algunes renúncies importants. Marc Poyato.
Els candidats a Barcelona ja han començat a tirar la canya. Xavier Trias de Junts diu que només té una línia vermella.
Amb qui jo tinc dificultats de coincidències? Pues tothom ho sap, amb la senyora Colau tinc dificultats de coincidències, eh? Perquè tenim dos models molt diferenciats. Amb altres, pues no és cert.
Trias prioritza pactar amb el PSC o Esquerra, però no li faria un lleig al PP. Per la seva banda, Daniel Cirera ho veu complicat, però podria passar.
A mi se'm fa molt, molt, molt difícil pensar que puc arribar a acords amb el senyor Trias. Però dependrà d'ell. Si renuncia a certes coses, si renuncia a utilitzar, per exemple, a pagar impostos a l'Agència Tributària Catalana, si renuncia a imposar el català a la resta de llengües.
Un punt en comú que tenen Cirera i Trias és que els dos han deixat molt clar que no faran alcaldessa Ada Colau.
I a diferència del que ha passat durant la majoria de la campanya electoral, ahir el procés sobiranista va tornar a treure el cap. El PSC, Esquerra i Junts en van parlar els seus actes principals, això sí, amb signes oposats. Els socialistes demanen un nou alcalde a Barcelona sense vincles amb l'independentisme. El partit que hi va sumar un nou ministre en campanya crida a començar una nova etapa a Catalunya des dels ajuntaments. Ser Giró.
El ministre Miquel Iceta va tornar a aparèixer en campanya traient pit de la feina que està fent el PSOE a la Moncloa.
Pujar el salari mínim un 8%. Hi ha qui ens va dir, impossible, que Santa Llúcia els hi guardi la vista i, a ser possible, els hi augmenti.
I després d'ironitzar sobre el seu càrrec.
Quan la meva mare va escoltar per primera vegada Miquel Iceta, ministre de Cultura i Esports, i diu, sobretot el deport.
Va demanar una victòria clara del PSC a les eleccions per evitar que Xavier Trias, diu, torni a instal·lar el procés a la ciutat.
Necessitem un alcalde que no estigui hipotecat a un procés que no només va fracassar, sinó que ens va costar molt en termes d'energies perdudes.
Jaume Collboni s'afegia a les crítiques a l'alcaldable de Junts.
I el senyor Trias diu que vol tornar. Li ha demanat el senyor Puigdemont, la senyora Borràs. Per què ha tornat? Per Barcelona o per fer un favor al seu partit?
Mentre Salvador Illa va reclamar un canvi a Barcelona que acabi impulsant també una nova etapa, diu, a la Generalitat.
I a tot això, des de l'altra banda, Ernest Maragall carrega contra Ada Colau i Jaume Collboni per voler esborrar l'1 d'octubre. L'alcaldable d'Esquerra a Barcelona ho va dir ahir a la tarda en un míting al barri del Poblenou, des d'on el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, va anunciar que es farà militant del partit. Laia Colomer.
El candidat republicà puja el to en aquest final de campanya i ahir els va tocar el rebre els tres candidats que, segons les enquestes, van per davant. Maragall va acusar Colau i Collboni de voler oblidar l'1 d'octubre i va dir que Xavier Trias ja li sembla bé.
Pretenen esborrar l'1 d'octubre. Pretenen que passem pàgina de tot això. És el missatge que ens envien el senyor Collboni i la senyora Colau i que, per cert, el senyor Trias sembla acceptat amb tota tranquil·litat.
I el conseller Joan Ignasi Elena va aprofitar l'acte per explicar que ha decidit integrar-se a Esquerra.
Aquest orgull de participar del projecte polític a través de la meva participació al govern m'agradaria fer un pas més i fer-ho des del mateix projecte. Per això li he demanat a l'Oriol i a la Marta el seu aval per incorporar-me com a afiliat d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Elena va estripar el carnet del PSC el 2014, pocs mesos abans del 9N.
I el partit de Trias per Barcelona acusa el PSC de ser còmplice de la repressió de l'1 d'octubre. Jordi Turull, a través de Junts per Catalunya, critica el paper dels socialistes però també carrega els neulers contra Esquerra. Des de Lleida va opinar que els dos partits volen evitar parlar de la independència en aquesta campanya electoral, tot i que justament ahir sí que ho van fer. Adrià Santasusagna.
Junts per Catalunya reivindica la independència com a tema de debat en aquesta campanya. Jordi Turull creu que se n'està parlant poc i que això és conseqüència de la deriva d'Esquerra i també del PSC.
La gent que diu que no s'ha de parlar d'això són gent, i em refereixo especialment al Partit Socialista, són gent que no volen ciutadans, volen súbdits, volen gent que ha treballat, a pagar i a callar. i nosaltres i la gent de Lleida mai heu sigut així, perquè vosaltres, quan heu hagut d'aixecar el dit, l'heu d'aixecar i el podeu aixecar.
Turull planteja aquestes eleccions com un doble vot, un per escollir l'alcalde i l'altre per donar un toc d'atenció a la incompetència, diu Turull, del govern de Pere Aragonès.
Per cert, en relació al procés sobiranista, avui el Tsunami Democràtic torna a ser protagonista. Atenció, perquè el món.cat explica que la Guàrdia Civil va intentar embolicar Pep Guardiola a la investigació sobre aquest moviment, sobre el Tsunami. El digital ha tingut accés als detalls del sumari de l'Audiència Nacional en què l'Institut Armat pretenia acusar l'entrenador actual del Manchester City d'intentar legitimar els nombrosos actes subversius de Tsunami Democràtic. Amb quin argument? Doncs ho justifiquen dient que sortia en un dels vídeos de suport que el moviment va compartir a les xarxes. L'intent d'incriminar Pep Guardiola s'ha destapat perquè l'Audiència Nacional va demanar informació sobre l'entrenador català al Canadà. Sí, sí, al Canadà. No se sap ben bé per què. El que està clar és que les autoritats canadenques no van veure clares les explicacions que es donava la justícia d'Espanya per perseguir Pep Guardiola i van respondre els que ens sap molt greu però no els podem ajudar. Aparcant el procés, això també, tot és delirant, tot és un gran porro, això, eh? Però és al·lucinant el Tsunami Democràtic, les barbaritats que s'estan filtrant, és al·lucinant. Aparcant el procés i tornant a la campanya electoral, la Junta Electoral ha picat el crostó al president Pere Aragonès i al conseller d'Educació, Josep González Cambray, per fer campanya des del govern, per exemple, la presentació de la campanya contra els incendis o contra l'assetjament escolar. Tot plegat arran d'una denúncia de Junts, si bé cert que la Junta el renya, també ho és que no els obre cap expedient disciplinari. Obrim el focus a més llocs, per exemple, a Sabadell, on ahir es va fer el debat entre els 7 candidats a l'alcaldia que van discutir bàsicament sobre el quart cinturó i l'habitatge. L'actual alcaldessa i candidata al PSC, Marta Ferrés, va defensar en dents i ungles la B40, però la candidatura d'Esquerra, des de l'oposició, s'hi posa d'esquena. El debat el van organitzar Ràdio Sabadell, Nació Digital i Sabadell, Mola TV i Televisió Sabadell Vallès. Informa Maria Costa.
L'actual alcaldessa Marta Ferrés vol tornar a revalidar el mandat i per això en traia pit.
Estem molt contents doncs, de la ciutat que estem deixant. Sabadell està en marxa, el dia a dia, la neteja, la jardineria, la mobilitat, està millor, encara queda molt per fer, però hem millorat.
I ho recolzava el seu principal soci al govern, Lluís Mates, de Junts.
Per fi ens van trobar un 2019 en què les coses han començat a rutllar i nosaltres no ens traiem molts mèrits de que això també hagi anat en aquesta direcció.
Ara bé, des de l'oposició Esquerra ho contradeia, ho deia el candidat Gabriel Fernández.
Jo crec que la ciutat està en marxa, però en una marxa enrere. Que no tot s'ha fet en aquest mandat, sinó que moltes de les qüestions que s'han fet venen del mandat passat.
L'altre tema estrella va ser el quart cinturó. El mateix Fernández deia que no en vol ni sentir a parlar.
Me posaré fermament, si sóc l'alcalde, perquè no s'executi el quart cinturó, que és un desastre.
Això malgrat l'acord de pressupostos entre el PSC i Esquerra a la Generalitat. Marta Ferrés li recordava.
Diem sí a la Ronda Nord. Sí, sí, senyor Fernández, perquè està pactada no. La Ronda Nord. Això és una evidència, vostè li agradi o no li agradi, com li deia abans. La gravetat hi és, encara que no vostè la negui.
Durant el bloc d'habitatge, un grup de manifestants de la PA va interrompre el debat reivindicant el dret a l'habitatge.
A tot això, el racisme també es fa un forat en campanya, no per les proclames dels partits, sinó per la denúncia de diverses entitats socials. Posen el crit al cel perquè han detectat que 35 ajuntaments del país posen traves a persones en situació d'exclusió per empadronar-se. La llista no és menor. Hi ha ciutats molt importants, l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Mataró, Tarragona, Reus. 5 ciutats que soles sumen gairebé 900.000 habitants i on governen partits de tots colors polítics. Però tenen un nexe, les acusen d'incomplir la llei del padró amb excuses burocràtiques aprofitant que la majoria de persones a qui els neguen aquest dret són immigrants o pobres, per exemple, demanant-los documentació que no preveu la llei o rebutjant persones que viuen en habitacions rellogades. L'activista jurídica Laia Costa ho qualifica de racisme institucional.
Imagineu-vos una persona en situació irregular, racialitzada, amb segons quins municipis. Com no han de tenir por a anar a empadronar-se en una casa que, per exemple, és un local? Què tenen por? Pues que l'endemà els hi arribi un expedient administratiu de l'Ajuntament.
Recorden que negant el dret al padró també els estan impedint l'accés a altres drets que hi van vinculats, com la sanitat, el servei d'ocupació o l'educació. Escoltem ara el comentari que afirma el director del Superesports de RAC1, Xavi Puig.
Els crits de mono a Vinícius diumenge al Camp del València han donat la volta al món. No n'ha donat tantes la notícia que llegia dilluns al diari de Girona. El titular deia, fa 14 anys que visc a Girona però no puc votar. Algú decidirà per mi. És la història de la Gaisiri Sou, que com explicava la Meritxell Comas, fa 14 anys que viu a Girona. Va aterrar als 7 anys amb la seva mare i una germana petita del Senegal. Ha fet vida a Girona als barris de Can Givert, Santa Eugènia i Montilivi. Explica que va aprendre català a l'escola Montfalgàs, va estudiar ESO a l'Institut Santa Eugènia i ha fet un grau superior en Administració i Finances a l'Institut Montilivi. Ara es vol matricular a la universitat. 14 anys de vida gironina i no pot votar per decidir qui serà el seu alcalde o alcaldessa perquè encara no té la nacionalitat espanyola. El seu pare fa 20 anys que viu a Girona i tampoc no pot votar aquest diumenge. Fa més de 3 anys que està tramitant la nacionalitat espanyola i de moment encara no ha arribat. El racismo fuera del fútbol, diu la pancarta que hem vist a tots els camps de primera aquesta jornada. Seria millor que digués fora de qualsevol lloc. Fora també aquest racisme institucional, aquest racisme administratiu, aquest racisme d'estat que fa que la Gaisiri Sou, el seu pare i tants altres catalans no puguin votar aquest diumenge.
8:48 minuts i ens desplacem ara a Lleida per analitzar com si perfilar la campanya. El 2019 Esquerra es va convertir en la força més votada per només 81 vots de diferència. Miquel Pueyo va trencar amb l'hegemonia del PSC després de 40 anys. 4 anys després, Pueyo i el socialista Fèlix Larrosa es tornen a disputar l'alcaldia. Julen Andrés.
Esquerra va passar dels 3 regidors als 7 i juntament amb Junts i Comuns es va assolir la majoria absoluta. Després d'afrontar una qüestió de confiança i una moció de censura, Miquel Pueyo espera tornar a ser la força més votada. Per la seva banda, Larrosa afronta els últims dies de campanya amb optimisme i Toni Postius de Junts és conscient que per governar s'haurà de pactar.
Però nosaltres vam ser la força més votada, nosaltres, jo vaig ser capaç de construir un govern. Crec sincerament que nosaltres estem en condicions de tornar a ser la força més votada.
Afrontem els últims minuts d'aquesta campanya electoral amb optimisme, però sobretot amb moltíssima il·lusió, perquè estem convençuts que els lleidatans i les lleidatanes ens fareu confiança.
L'aposta que fem des de Junts és... nosaltres sortim a guanyar i entenem que hem de ser capaços de posar-nos d'acord perquè ningú tindrà majoria absoluta.
A Lleida es presenten 11 candidatures.
Avui, per cert, és l'últim dia que es pot votar per correu a totes les eleccions convocades pels que ho van sol·licitar, esclar. Justament a Espanya, el cas de la presumpta compra de vots per correu s'embolica més i més i més i més i amenaça de no ser tan aïllat com semblava d'entrada. A més de Melilla i les trames per adulterar les eleccions s'ampliaven també a Andalusia i les últimes hores hem sabut que esquitxa amb més o menys intensitat també el PSOE com el PP. Ahir la Guàrdia Civil va detenir 7 persones més acusades de moure fils per manipular els resultats de les eleccions. Això va ser a Mojácar, Almeria. Doncs bé, d'aquests 7 detinguts, 2 van a les llistes del PSOE. Segons El Mundo, que ha parlat amb fons de les investigacions, els candidats del PSOE haurien ofert 200 euros a immigrants de Mojácar a canvi del vot. I això no és tot. El Confidencial afegeix que el PSOE de Mojácar també hauria ofert feina a l'Ajuntament a alguns dels votants a qui anava a comprar. Això pel que fa a la presumpta compra de vots en aquest poble d'Almeria, Mojácar. Però en paral·lel tenim l'escàndol, primer, el de Melilla, que investiga un cas massiu de frau en el vot per correu a la ciutat autònoma. Doncs bé, la SER assegura que un parell dels implicats captaven el vot pel PP. Tant el PSOE com el Partit Popular, però s'han desmarcat de qualsevol possible tripli joc. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, són dues branques de la investigació que s'assemblen molt, però que en principi van en paral·lel. En la trama de Mojácar, 2 dels detinguts són candidats socialistes a l'Ajuntament, són el número 2 i el número 5. Per això, des del PSOE, diuen que si cal, tallaran d'arrel el problema. El secretari general d'Andalusia, Juan Espadas, era molt clar.
En cualquier caso, una situación de este tipo siempre injustificable y, por tanto, en el momento que haya y se esclarezcan los hechos, actuaremos, lógicamente, en consecuencia, si hubiera algún tipo de persona que tuviera alguna vinculació amb el Partit Socialista.
I l'altra branca és la de Melilla. El cas continua obert i esquitxa ara el PP. Els populars, però, desmenteixen que hagin demanat a ningú que robés vots per ells. El president del partit a Melilla, Juanjo Imbroda, hi veu una estratègia política.
Nosotros no tenemos nada que ver con este señor. Estos son cosas que yo me esperaba, evidentemente, que empezaran a surgir dentro de, en esta campaña, que es muy sucia.
Ahir, per cert, el president de Melilla va destituir el conseller de Coalició per Melilla, detingut per la trama de compra de vots.
I a tot això, amb els escàndols de Melilla i Mojácar, si no n'hi hagués prou, avui l'Espanyol avança que un regidor del PP a un poble de Càceres hauria intentat coaccionar un veí perquè li entregués el sobre per votar per correu. Dos veïns més s'hi van afegir i ho van gravar tot.
No, el voto es tuyo. Esto ya no lo voy a consentir, menos en el aeropuerto.
No, mira, esto no se va a hacer.
Estás en el aeropuerto, Miguel.
No, mira, entonces...
No lo voy a consentir.
Yo tengo pedido el día, yo no estoy en la...
Ah, vale, pues voy a llamar a la consulidad ahora mismo.
Llama.
El que reclama el vot es diu Miguel Ángel Domínguez i és tinent d'alcalde de Casares de les Urdes, segons el diari... Domínguez va anar a casa d'una veïna a recollir-li el vot per correu, però ella no hi era i s'hi va trobar el cosí, que es va negar a donar-li cap sobre. Allà va començar una discussió que va alertar la resta de veïns. Al final, el regidor del PP va aconseguir el vot, però li ha sortit car perquè la fiscalia ha obert una investigació contra ell per robatori de vot. Escoltem el comentari del delegat del Punt Avui a Madrid i col·laborador del Món RAC1, David Portabella.
Llars vulnerables, on la voluntat pot tenir un preu de 50 a 200 euros, i xarxes que subhasten vots per correu com si la democràcia fos Wallapop. Melilla i Mojácar competeixen a l'hora d'homenatjar el caciquisme del segle XIX, i la subhasta no pot ser més tràgica. Perquè quan els carters han de treballar amb escorta i amb por de ser assaltats, la falca de la festa de la democràcia ha de ser proscrita per cortesia. 11.000 vots, el 20% del cens, sota la sospita de ser entregats al millor postor, i 700 vots ja donats per bons sense mostrar el DNI. Són xifres que afereixen el procés de forma irreparable. Amb aquesta realitat, els conspiranoics no necessiten imaginar res. I de poc serveix que el PSOE esborri tot rastre digital d'un acte de Félix Bolaños a Mojácar com si una visita inoportuna es pogués derogar. El 28M ens porta la notícia que el vell caciquisme és més contemporani que mai. El protagonista, però, és el denunciant particular que ha enarborat la decència des de l'anonimat i que avui no podrà sortir amb nom propi en cap crònica.
Per cert, que fora de Catalunya el PP també s'ha situat a l'ull de la polèmica per tornar a dir que el català de les Balears no és la mateixa llengua que el que es parla a Catalunya. Ho ha fet per boca d'Alberto Núñez Feijóo en un míting a Palma que ahir a la nit rebatejava la llengua com a mallorquí.
Querido Llorenç, va ser el presidente del Consell, estoy convencido que lo serás. Hablas un mallorquín precioso. He tenido una hora, una clase de mallorquín en directo. Y no nos olvidemos que el mallorquín es uno de los idiomas de España.
Per cert,
por tanto,
per cert, que un altre dels clàssics de les eleccions municipals, especialment els pobles més petits, són les llistes fantasma. Els partits presenten candidatures en alguns municipis formades per candidats que en molts casos ni tan sols hi viuen. Per què ho fan, que en treuen, és absolutament legal. Avui a la tertúlia ho intentarem aclarir amb la doctora en ciència política Esther Pano, coordinadora de l'Observatori de Govern Local i professora de la Universitat de Barcelona. Falten 3 dies per les eleccions. Però hi ha vida més enllà d'aquestes eleccions, a 5 minuts per les 9 del matí. Els humoristes Toni Soler, Judit Martí i el Jair Domínguez hauran de declarar com investigats pel gag de la Mare de Déu del Rocío a l'Està passant per TV3.
Llevo 200 años.
Sí.
200! Ni Dios ni yo, 200 años. Sí. Sin poder echar un polvo como Dios manda.
Ai, Déu meu, no sé què dir per no cagar-la. Ho tinc pensant tota l'estona.
Jo és que fa estona...
Estem en un, camp, en un camp de mines, tio.
Efectivament, efectivament, en un camp de mines i en un gag que hauria d'haver estat fet en blanc i negre. Segurament per ofendre menys. El jutjat va acceptar la querella d'Abogados Cristianos, així estem encara, i els ha citat a declarar a finals d'octubre per un possible delicte contra la Constitució espanyola. La causa la porta un jutjat de Sant Feliu de Llobregat. Després d'admetre a tràmit la denúncia, el pròxim pas és escoltar què hi diuen els imputats. Un d'ells, el Jair Domínguez, diu que no pensa gastar benzina anant al jutjat i que, si volen, que li portin amb un cotxe patrulla. L'entitat cristiana els acusa d'ofendre els sentiments religiosos, que el Codi Penal és dins els delictes contra la Constitució. El GAC va aixecar molta polseguera i la Junta d'Andalusia va criticar-lo i va exigir disculpes. Així estem. Així estem encara. Així estem encara. Les companyies d'assegurança rebutgen el 41% dels supervivents de càncer infantil. Ho diu un estudi de la Federació Espanyola de Pares de Nens amb Càncer. És terrible, aquesta notícia. El 49% dels encastats que sí que tenen assegurança s'han vist obligats a ometre que havien passat un càncer per evitar el rebuig. I més de la meitat tenen alguna condició extra, com ara quotes més cares. El motiu és que actualment, per fer-te una assegurança de vida és obligatori donar totes les dades de salut, fins i tot si vas passar un càncer fa dècades. Pedro Sánchez va anunciar que el dret a l'oblit oncològic serà efectiu el pròxim mes de juny. Per primer cop, un home paraplègic torna a caminar gràcies a uns implants que li connecten el cervell amb la medul·la. Gertjan Oskam, dels Països Baixos, van perdre la mobilitat en un accident de bicicleta de fa 10 anys i gràcies a aquesta tècnica s'ha pogut tornar a posar dret, es desplaça amb un caminador i fins i tot puja escales. L'home fa 6 anys que participa com a voluntari en el projecte que finalment ha tingut èxit. És una fita històrica en cirurgia neuronal que ha aconseguit un equip de científics de Suïssa i de França i que publica la revista Nature. Atenció a aquestes dades que publica el The Guardian. Un de cada cinc joves d'entre 15 i 24 anys que moren a Califòrnia, als Estats Units, ho fan per una sobredosi de fentanil. Atenció amb el fentanil, aquest opioide sintètic que és 50 vegades més bèstia que l'heroïna. 50 vegades. Els últims 5 anys, les morts relacionades amb el fentanil a Califòrnia han augmentat un 1000%. De fet, a ciutats com San Francisco, les sobredosis de drogues maten avui gairebé el triple de persones que els accidents de trànsit. Els Mossos tornaran a desplegar avui un gran dispositiu per evitar que col·lectius ocupes i l'empresa desocupa s'enfrontin al carrer. 15 dies després de blindar el barri de la Bona Nova pel conflicte al voltant de dues cases ocupades, avui les protestes i la preocupació es traslladen al centre de Barcelona. L'objectiu, en tot cas, és el mateix, impedir que les manifestacions antagòniques es trobin. I tot plegat l'endemà del judici que decidirà el futur de les cases de la Bona Nova. Benet Iñigo.
La policia catalana tornarà a desplegar aquest vespre desenes de furgonetes antiavalots, l'helicòpter i agents d'informació per prevenir qualsevol incident. El dispositiu va funcionar a la perfecció a la plaça Bona Nova, on les dues protestes no es van ni arribar a veure, però avui l'escenari és diferent. D'una banda, Desocupa ha convocat els contraris a l'ocupació a les 9 del vespre a la plaça Universitat. De l'altra, els antisistema fan una crida per combatre'ls mitja hora abans a la plaça dels Àngels, davant el MACBA, un entorn amb carrers més estrets i més difícil de blindar que no pas la Bona Nova. La pluja, si és que arriba, podria ser un aliat. Protestes que són paral·leles al procés judicial per desallotjar les cases. Ahir l'advocat dels ocupes va demanar a la Sareb, propietària de la ruïna, un lloguer social, però la jutgessa ja ho va descartar i els Mossos recorden que no hi viuen pas famílies vulnerables. També argumenten els ocupants que el banc dolent només té el 60% de la propietat i no pot demanar-ne el desallotjament, però la Sareb insisteix que els vol fora. La decisió ara ja està en mans de la jutgessa.
I d'aquí uns minuts parlem d'altres temes. Aquí al món a RAC1, com pot ser Ucraïna, els successos, parlarem del Banc dels Aliments i parlarem dels influencers que parlen de finances.
Ser jugador de la selecció espanyola de futbol fa que tots els focus estiguin sobre teu. Però aquests focus no haurien d'estar només sobre nosaltres, sinó també sobre aquests...